if you're thinking this is
si per la fotografia preferim la perfecció, no ens passa el mateix amb les persones que visquin les llums i les ombres. Per això, avui, la periodista Marga Durà ens presenta el seu llibre Madres Rebeldes, un viatge a la maternitat, sense les restriccions que imposa el segle XXI.
I aquesta sintonia, els que escolteu Interferències, sabreu què vol dir, que normalment ve la Marc Alpena a parlar-nos d'astronomia, però aquests dies la tenim a l'hospital, que estarà millor segur d'aquí uns dies, i li enviem una abraçada des d'aquí i vaja, i li donem una carinyosa abraçada i també un record, perquè sé que ens està escoltant ara mateix, i segur que d'aquí dos dies vindrà a cridar aquí amb mi al micro. Però avui doncs, ens acompanya la Marga Durà, que és una periodista de Barcelona. Ella no ha parlat només de gastronomia en aquest llibre, sinó que parla de moltes altres coses. I ha escrit aquest llibre que es diu Guia para Madres Rebeldes. I segur que algú que ens està sentint dirà, tens tota la raó amb això que diràs. Perquè, Marga, bona tarda.
Bona tarda.
Tu, quan et vas quedar embarassada, allò amb el predictor a la mà, vas dir, no escriuré mai cap llibre sobre què és estar embarassada, però hi vas anar directe.
Exactament. Les meves promeses no les vaig complir gaire.
I escolta, per què va ser això? Perquè jo crec que potser hi havia com un rum-rum, alguna cosa. A tu no t'agrada que et prohibeixin coses, em sembla.
No gaire, la veritat.
I tu vas veure que això d'estar embarassat, tot t'hi posaven pegues una mica, no?
Sí, la veritat és que vaig veure que hi havia moltes pegues, hi havia molta gent opinant. Hi havia molts metges que a mi em deia el meu una cosa, el de la meva amiga li deia una altra amiga deia una altra cosa. Vaig intentar llegir llibres, que era el que em fiava més, d'allò de la paraula escrita, d'una com certa cosa, no? I, bueno, em parlaven com si tingués 3 anys, no? Va llegar, arribarà el teu petit tresor i tal, i deia, bueno, jo no sé què hi ha.
Tresors, parlen molt raro, a vegades amb els llibres de maternitat. Escolta, desmitifiquem. Aquest llibre de guia per a Madres Rebeldes és un llibre que desmitifica. A més, té uns dibuixos de l'Agustina Guerrero, que és una dibuixant que argentina que ens agrada molt, que té aquell personatge de la volàtil que ens encanta. I anem a posar la música de Rodrigo Leao, que ens fa companyia aquesta tarda, perquè ja sabeu que demà toca Barcelona. I mentre anem a parlar de, sobretot, aquella cosa que fa tan ràbia. Prou sushi, prou pernil. No, home, no. It's time to say goodbye. You don't know, you should have known the pain I feel inside. Diuen moltes coses, prou això, prou sushi, prou pernil salat, prou coses crues. I tu, amb el teu llibre, ens ensenyes a fer trampes.
Sí, la veritat és que vaig parlar...
Jo per això m'ha agradat, si no, no et convido.
Una mica mare tramposa soc, no? Llavors el que vaig fer pel llibre és parlar amb especialistes que m'expliquessin trampes segures. Uh-huh. Llavors, per exemple, una que es pot fer amb tot el que és embotit, amb gairebé tot.
A veure, preneu nota, que...
Jo li vaig dir, al meu llibre li vaig anomenar mètode Stalin, perquè era com ficar els aliments a un gulag, no? Oh. Llavors, els poses, els congeles a menys de 20 graus i allà no sobreviu ni toxoplasmosis, ni anisakis, ni la mare que els va parir.
Això embotits,
Això embotits, però també es pot fer, per exemple, amb el sushi preparat, es pot fer amb
el peix. I el peix, si tinc desig també de menjar sardines o, no sé,
sí,
anchoves.
Sí, tot això. Les
congelat.
Anchoves, per exemple, els anisakis estan sobretot amb el seitó, amb l'anchova, amb el sushi, i tot això es pot congelar. Llavors, depèn del congelador que tinguis, normalment entre 1 i 3 dies ja has aniquilat qualsevol
bèstia d'aquestes.
I pots menjar el que vulguis sense tenir que estar...
I si vols anar de restaurant, que fas? Truques 3 dies abans, però els restaurants jo crec que estan obligats, oi, ja, a congelar-ho. El que passa és que, clar, no sé si ho han congelat un dia, 3 o 25.
La majoria estan obligats i depèn de la comunitat autònoma han de tenir com una... com un certificat conforme ho han fet, no? Llavors és una mica... Pues, si tens molta por, pues, demanar el certificat del lloc, no? I comprovar que...
Però tu et marques allà la diferència i te'n vas a menjar sushi aquella tarda. Això és molt maco, tu.
Sí.
Poder fer el que et doni la gana. I escolta'm, el pernil salat també l'hem de congelar?
Sí, filla, sí.
Tot?
Si vols estar segura, ara tingues en compte que, per exemple, per la toxoplasmosis, el cribat per controlar-ho va començar el 1993.
I abans hem sortit així de malament, no?
Hem sortit així, filla. En fet, la meva mare va menjar molt de pernil.
I xampany, segur, i cava. Perquè allò, una copeta de cava va molt bé per les embarassades. Abans es deien aquestes coses.
Abans es deien i ara no.
Ara, no.
L'alcohol és una de les coses que també parlo en un altre capítol del llibre i està molt mesurat perquè, clar, la noche no es confunde, d'una copa es veu una altra i el que passa és que no se sap realment.
Un dit, vols dir que no?
A veure, un dit es pot prendre i es pot prendre una copeta de quan...
En Marga Durà, recordem que és periodista i no metge.
Totalment d'acord.
Una copeta sí, ens
deixes. A veure, jo no us deixo, que cadascú faci... Jo he fet el llibre perquè
sempre cadascú... Sempre busquem un daddy, te n'adones, no?
Mira.
Un mami o el que sigui, que ens prohibeixin coses.
Sí, el que passa és que, bueno, el que expliquen és que els fetus, el que m'ha explicat el metge que jo vaig entrevistar, que els fetus són com les persones. Tu segur que coneixes algú que beu molt i mai està borratxo, i un altre que pren una copeta o l'olora i ja està sobre la taula.
Ja, però pues no és el mateix tenir iguals. 40 anys que tenir més zero o mig.
Clar, els fetus hi ha uns que tenen més resistència i uns altres que no, i com no ho pots saber, no te la pots jugar.
Clar que sí. Doncs aquesta és una de les idees, però també hi ha d'altres idees amb aquest guia per a madres rebeldes de la Marga Durà. Aquí ens fan una interferència, ens agrada molt això. Potser ens fan una interferència i ens xapen el programa després del que direm ara, perquè volem parlar de la llet de fórmula i la llet materna, aquella guerra també d'home, el pit, no sé què. Sí, 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 a mi m'encanta tot això de donar el pit i aquestes coses. Però ja a mi m'encanta, com ho dius en el teu llibre, una mare més que un parell de pits.
Sí.
És el capítol aquest, a veure... Expliquem una mica, perquè abans la llet de fórmula era el millor que li podíem donar a un fill i ara no.
Això s'ha de veure en context, no? Va haver una campanya publicitària molt forta de les empreses farmacològiques i llavors als anys 50 semblava que la llet de fórmula era el millor i que si li donaves pit, el que passa és que no tenies diners i no volies gastar-te'ls en el teu fill, no? Uh-huh. Llavors això va fer... que es perdés una tradició i, a més, va coincidir amb un altre moment històric, que va ser que va haver molta migració a les grans ciutats, amb la qual es van perdre les xarxes d'ajut entre dones. Llavors, tu, si vivies feia uns anys en un poble i pues, veies a la teva neboda, a la teva tieta, a qui fos, donant pit, i ja era una cosa que era natural, no? En canvi, junta la migració... amb l'eclosió de la llet de fórmula. I llavors és molt més còmode, uns fills alimenten amb els altres amb la mamella, ja està, i tu et sents com que si ho fas no estàs donant-li el millor de lo millor al teu fill.
Però més enllà d'opcions, jo penso que una cosa que s'ha fet molt malament, i ho dic jo que no sóc mare, és que han fet sentir molt culpables a les dones que no han pogut donar de mamar, i això no està bé.
Això ha estat el pèndol. Ens vam quedar amb aquesta situació i llavors es van començar a posar grups de suport per les mares que volguessin i poguessin, no? I sí que ara està demostrat que és millor la llet de pit. Això no vol dir que la llet de fórmula...
No,
hi ha un especialista
cosa,
que m'ho diu al llibre clarament. Cap nen es morirà per prendre llet de fórmula. És a dir, no és tan dolent com s'ha volgut creure. Però, bueno, hi ha la diferència entre el que vols fer, el que pots fer i el que et diuen que has de fer. I aquest llibre intenta donar alternatives per tots tres casos.
Doncs escolta, apunteu-vos guia per a madres rebeldes. No sé si us sentireu menys culpables, però sí més acompanyades. Marga Durà, moltíssimes gràcies. Nosaltres ja acabem avui l'Interferències d'avui i podríem dir allò que ha estat un programa molt femení, així que pits fora, tot i que Afrodita no ho va dir mai. No ho va dir mai quan a Mazinger Z, o sigui, no ho busqueu perquè no ho va dir mai. És només una llegenda d'aquelles. Fins aquí el programa d'avui. Si ens escoltàveu conduint, encara teniu algun temps per escriure. Em sembla que ja no queden entrades per Rodrigo Leao, però sí que acabem amb aquesta cançó que demà segur que s'escoltarà al Teatre Victòria. It's plain to say you won't. I aquest programa l'hem fet possible el Roger Fontarnau, la Rosa Bertroli, la Dolors Joanola, qui us ha parlat, Montse Virgili. Que passeu un bon dia del treballador, ens ho mereixem, petons pels racons, i tornarem ben aviat, no sé quan, Però ben aviat en aquest programa, que és així com, vaja, com l'assiduïtat que té, interferent, però amb respecte, tornarem a ser aquí una altra vegada amb els oients. Fins ben aviat.
Illa de gossos és l'última pel·lícula de Wes Anderson al cinema. Amb la tècnica de la stop motion, igual que va fer amb Mr. Fox, ens torna a sorprendre amb una història que vol ser un homenatge al cinema japonès. Com sempre, la pel·lícula estarà plena de simetries. Si dobleguéssim la pantalla per la meitat, podríem fer figures d'origami.